Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Avui us volem parlar de bones notícies que ens arriben des de l'àmbit de la medicina. S'ha descobert un fàrmac contra el càncer capaç de revertir els símptomes de l'Alzheimer. Una de les substàncies a la lluita contra el càncer va millorar el dèficit de memòria i també de comportament, aconseguint revertir la pròpia malaltia. De fet, investigadors d'una facultat de medicina als Estats Units han descobert que un fàrmac autoritzat pel tractament del càncer des de fa 10 anys, el Bexatoreno, ha aconseguit revertir ràpidament en ratolins els dèficits patològics, cognitius i també de memòria que causa la malaltia d'Alzheimer. Aquesta nova troballa, que publica en el seu últim número la revista Science, representa un avanç espectacular, diuen, en el camí per trobar una cura per aquest trastorn neurodegeneratiu que afecta més de 5,4 milions de persones només als Estats Units.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És divendres, de seguida saludem Marçal Mora, que ens acostarà una nova secció d'Internet i noves tecnologies. Abans, però, us recordo que també avui recuperarem un fragment de l'inici de la setmana de la tertúlia que dedicàvem a parlar dels testaments. Ho fèiem amb l'advocat Ramon Prat de Saba. Tot això en els propers minuts, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Doncs saludem Marçal Mora. Marçal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda de divendres. Avui tanquem la setmana, ho fem amb la teva secció. Avui estrictament d'informàtica no parlarem, oi?
No, parlarem més aviat d'una assistència informàtica, que ho demanen molt la gent gran, perquè moltes vegades es troben com bloquejats davant de l'ordinador i més que parlar d'algú concret del Windows o algun programa, parlarem d'una solució que potser a ells els hi semblarà bé. A través d'un programa que es diu Windows Live Messenger, que tothom el de conèixer perquè amb això poden chatejar, etc. Sempre hi ha una opció que s'usa molt poc, però va molt bé precisament per aquest tipus d'assistència que diguéssim que no és presencial. Hi ha molta gent que diu, oi, hauràs de venir a casa perquè tinc alguna cosa amb l'ordinador i m'ho has de mirar, i sempre trobar un moment o trobar una hora en concret és difícil. Moltes vegades els intento explicar que no forçosament el tècnic o l'amic, més aviat en aquest cas, no és necessari que hagi de venir a casa. Vull dir, a través d'internet, a través de dos ordinadors connectats, si es dona permís, aquesta és la paraula clau, si se'n dona permís, poden entrar a l'ordinador de l'altre i arreglar-li allò que no li funciona. Moltes vegades, des de casa d'un, pot arreglar l'impressora des de casa l'altre, sempre i quan li hagi donat permís. Aquesta és la paraula clau. En aquest cas, n'hi ha molts de programes, però aquest és molt conegut precisament per això de fer coses amb el xat i així, el Windows Live Messenger, hi ha a la barra d'eines hi ha una opció que posa accions, i amb un racó molt petitó sempre posa sol·licitar assistència remota. Aquesta paraula d'assistència remota és la que ens permet que una altra persona que estigui xatejant amb nosaltres o que estigui connectat amb nosaltres tingui accés, diguéssim, al que és a l'escriptori del nostre ordinador. Es fa servir poc, en el sentit de que jo conec molt poca gent que fa servir el Messenger per aquestes coses, però, diguéssim, és un menú molt senzill que et permet que des d'un altre cantó tu veus com el teu cursor del teu ratolí es va movent per la pantalla, i és perquè hem donat permís, perquè hem donat accés a que l'altre, des de l'altre ordinador de casa seva, es pugui moure a través del nostre ordinador. No vol dir que hagi de xafardejar dintre les coses, però estem veient en aquell moment com ell està arreglant allò que ens passa. Això funciona molt bé, per exemple, si estem xatejant i ho estem fent en vídeo, per exemple, doncs poder aprendre a fer servir certes coses perquè veiem en aquell moment on clica a cada moment la persona que està fent el ratolí, que no forçosament ha de ser a la pantalla de l'ordinador que ell està movent. Podem moure l'ordinador o treballar l'ordinador d'una altra persona, si sempre i quan ens hagi donat permís.
Això t'anava a dir.
Penso que... Digue'm.
No, que dic que el tema de la privacitat, com quedes? I la persona que ho està fent des d'un altre lloc pot visualitzar el que tu estàs fent? Per exemple, si tens el correu electrònic obert o...
Sí, sí, exacte, pot visualitzar-ho tot, però ja ho he dit, sempre que tu li donis permís per iniciar aquesta assistència remota, ell podrà tenir accés al teu ordinador, entre cometes. Òbviament, és com tot, els correus o en aquest cas el Messenger, si tu estàs parlant a una persona, sempre et pots connectar i sempre et pots desconnectar perquè aquesta assistència remota es trenqui, diguéssim, es tanqui, no? És a dir, li donaràs accés a remot a algú que coneixes, algú que és de confiança, sobretot, algú que és de confiança, fer això, no algú qualsevol que estem parlant i no sabem ben bé qui és. Clar. Però sí que si sabem que és algú que en sap d'informàtica, que ens ajuda, que el coneixem, no sé què, podem anar a això, a accions, sol·licitar assistència remota, i en qualsevol cas, o en qualsevol moment, dir, doncs, finalitzar aquesta assistència, ja es tancaria aquesta porta oberta que es fa per treballar d'ordinador amb ordinador per arreglar coses sense que hi hagi la persona allà de manera presencial. Sempre és sota la responsabilitat d'un, i sobretot amb persones de confiança, però està clar que és com obrir el telèfon i penjar-lo, vull dir, no té més secret que aquest.
I és força utilitzat aquest sistema de control?
No, per això t'ho deia, avui volia explicar precisament que hi ha aquesta possibilitat, perquè m'he trobat amb molta gent gran que sempre demana això, no? A veure si poden venir a casa, per si volen, els puc ajudar a fer alguna cosa, per si ja esperen el diumenge que el net vingui per al recàlid algun a l'ordinador. I sempre els explico que, bueno, apuntant-se aquestes quatre coses, el nom del programa, on de clicar i què hem de fer, no fa falta esperar el diumenge perquè vinguin a arreglar-los l'ordinador, que ho poden fer directament si tenen l'internet connectat, en qualsevol hora que ells dos es posin d'acord per xatejar, per obrir el Messenger i poder fer aquesta acció de sol·licitar l'assistència remota en línia i veure com el ratolí va tocant o va modificant allò que en aquell moment ell creu que no li funciona o el que sigui.
Perfecte. Marçal, no sé si tenim alguna qüestió més o passem al diccionari.
Si voleu, parlem del diccionari. Sí. No és que vagi lligat amb el que estàvem parlant de l'assistència remota, però sí que és veritat que en moltes pàgines web ens trobem amb un botó, amb un banner que sempre posa download, que vol dir baixar o descarregar, i la cosa més simple que la gent jove diria, ah, però si això ja s'entén, si això ja se sap, em trobo moltes vegades que amb la gent gran no acaben d'entendre què vol dir això. El descarregar o baixar normalment és una acció per la qual un arxiu que no està en el nostre ordinador, que no està en l'ordinador de l'usuari, passa a estar-hi mitjançant una transferència o una descàrrega, que en aquest cas seria la traducció de download, a través d'internet. Què vol dir? Que moltes vegades sentim els joves dient, jo m'he baixat la música d'internet. Doncs és això, no? Aquest download és aquesta descàrrega que no teníem en l'ordinador i que a través de la xarxa ens hem pogut descarregar. Atenció, que això porta molt d'enganyifa, perquè podem trobar molts banners, molts que posa això, i només és un... És, diguéssim, és una publicitat perquè cliquis i sigui una publicitat enganyosa, és a dir, no descarreguis res. És a dir, s'ha d'anar molt en tanto amb aquesta paraula i molt en tanto amb aquests anuncis. No tots els que posen download serveixen per descarregar. N'hi ha molts, més del 50%, que serveixen per enganyar. És a dir, només piquem allà on posa download si sabem, o si ho hem fet abans o ens ho han ensenyat, que allà sí que podem clicar per baixar-nos certes coses. Jo no el recomano perquè diuen que pots caure precisament això, en pensar-te que estàs descarregant una cosa i el que estàs fent és explicant amb un tipus de publicitat que a tu no t'interessa, poden omplir el correu de porqueria. És a dir, no és molt recomanable. És només fer-ho en els casos de que realment sabem on estem picant.
Doncs, Marçal, i abans d'acabar, avui també sempre us recordem que teniu a disposició de les persones que no ho puguin sentir en el moment que s'emet, que és els divendres, i la gent pot sentir la secció d'en Marçal, tot el programa, a través de la pàgina web de Ràdio Estel, radioestel.cat, a l'espai del nostre programa dels Grans Amics, però també en Marçal, des de fa unes setmanes, ha posat en marxa una pàgina web a través d'un blog, que és informaticagransamics.blogspot.com. En allà també hi hauran els àudios i tota la informació referent a aquesta secció d'informàtica que cada setmana, que cada divendres ens acosta en Marçal. Oi, Marçal?
Sí, està pensada perquè precisament si hi ha gent que vulgui que tingui alguna pregunta o vulgui repassar, encara que no sigui a través de la ràdio, però sí a nivell de lectura, tot el que comentem a través de la ràdio, doncs que tingui una segona oportunitat i es pugui mirar a través de la xarxa.
Mm-hmm. Doncs des d'aquí ho recomanem, és http://informaticagransamics.blogspot.com. Allà hi ha tota la informació d'aquesta secció i també els àudios. Marçal, gràcies i fins al proper divendres.
Molt bé, fins divendres.
Que vagi molt bé el cap de setmana.
Adéu, Emili.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
És temps de tertúlia, una tertúlia que avui compartirem, com sempre, com cada dilluns, amb l'Enric Oller i el Santiago Ruiz, membres de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Santiago i Enric. I també amb el president de Vida Creixent, amb el Sergi Oliva. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
I avui comencem parlant d'un document que ha fet públic la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Hem de recordar que la setmana passada es va fer una jornada que tenia per títol Gent Gran, Gent Productiva, Envelliment Productiu. D'aquí se n'han tret moltes conclusions d'aquesta jornada. Algunes d'aquestes conclusions són, per exemple, que diuen que hi ha persones grans que no s'han jubilat i moltes que no es podran jubilar mai. També destaquen que cal promoure polítiques actives per fer visible l'aportació productiva de la gent gran a la nostra societat i que cal forçar, amb total respecte, la col·laboració i la solidaritat intergeneracional i, a més, que la convivència de gent gran amb gent jove és molt bona en el camp social. De fet, aquests són aspectes, Enric, que hem parlat moltes vegades en el programa. L'intercanvi generacional, aquestes relacions intergeneracionals...
Sí, sí, és un tema que ens preocupa molt, que nosaltres l'estem fomentant.
Uh-huh.
Però que la societat encara és una mica reaci amb totes aquestes relacions.
Uh-huh. Com va anar, primer de tot, aquesta jornada?
Va ser un èxit... una sala de 104 o 114 cadires, érem 103 ocupants, vol dir que ple complet. Va ser un èxit en quant a assistència, en quant a tots els temes que es van tocar i es van estar meditant. Inclús ens va visitar gent de la premsa i dels mitjans, vull dir, en definitiva, un èxit. Però estem fent un treball proactiu, vol dir que la jornada va ser un èxit, però nosaltres seguim treballant sobre aquests punts que alguns d'ells has llegit tu ara.
Uh-huh. Doncs, i aquest que el primer que he llegit que m'ha copsat una mica o m'ha impactat és el de que hi ha persones grans que no s'han jubilat i moltes que no es podran jubilar mai. Això fa referència...
Això es referia a que hi ha molta gent autònoma que té un negoci o té una petita empresa que aquest ni es jubila ni es pot jubilar mai. Anava una mica orientat cap a aquest tema, no?
I davant d'aquestes situacions, d'aquestes persones, què és el que es pot fer per evitar que quan arribi el dia de la jubilació sí que tinguin un suport econòmic?
Bé, ara m'estàs fent una pregunta que això és la piedra filosofal. Vull dir, nosaltres ho dèiem des del punt de vista de que el voluntariat avui en dia, sembla recordar, i parlo de memòria, amb un 60 i tants per cent l'està fent gent més gran de 65 anys.
A referència del voluntariat en general.
En general. Uh-huh. I estàvem parlant precisament de que hi ha molta gent que no ho pot fer perquè no es jubila o no es podrà jubilar mai. Ho dèiem des d'aquest punt de vista. No per solventar-li la pensió, que també treballem per aquest tema.
Uh-huh. No, home, també és un problema important, no?, l'econòmic de la gent gran, que arriba amb pensions que no són... que no són dignes.
Pinxes, per dir-ho.
Bé, no, el drama més greu que hi ha és que en aquest país tenim els impostos a nivell de Suècia, i no exagero, i els serveis a nivell de menys que Grècia, perquè a Grècia el salari mínim interprofessional està amb 750 euros i el nostre està amb 640. Ja no cal que parli de les pensions.
Clar.
Que no hi arriba, ni siquiera a vegades, això.
Exactament. No, la jornada aquesta va ser un èxit perquè estem dintre de l'any europeu de la gent gran activa i nosaltres des de FATEC afegim el tema de productiva. Però ho diem des del tema de productiva socialment parlant. De tot el voluntariat. Pensa que hi ha moltíssima gent de 60 anys que està cuidant gent de més de 80 anys. I això que acabes de dir abans dels amics de la gent gran,
sí.
Aquests voluntaris, amb un percentatge elevadíssim, són gent
gran.
De més de 65 anys.
Sí, sí.
Uh-huh. I això és un altre punt de vista. Vull dir, resulta que jo recordo quan el meu avi es va jubilar, amb 65 anys, jo era jovenet, aquell home es va morir, no va arribar als 70, no sé com dir-t'ho. Per què vull dir amb això? Que abans la gent es jubilava als 65, es moria als 70, però ara resulta
no arribaven ni a jubilar.
Que ens ajubilen als 65 anys i si no tenim un ensurt de salut tenim 25-30 anys de perspectiva de vida i aquests 25 o 30 anys no els podem passar davant de la televisió o fent nosa com si fossis un armari allò al mig del passadís de casa, no? Aleshores, tenir una activitat voluntària és molt important.
Però, i és més, no vull defensar-ho, però no és més, potser més lògic o més normal que gent gran que s'ha jubilat i que potser té més temps pugui dedicar-se al voluntariat que potser gent jove que està tot el dia treballant o que té un altre ritme que tot i així, si no podem generalitzar perquè hi ha molta gent jove que també fa voluntariat. És a dir, que no podem caure en concretar accions.
No, cuidado. Però,
sí. però potser també és més...
Hi ha gent jove que fa moltíssima gent jove que fa voluntariat i és molt lloable. Però, esclar, nosaltres és l'òptica de gent gran, destaquem la que està fent la gent gran. No obstant, en els països nòrdics i de centre Europa, la gent gran que està fent voluntariat està sobre, parlo de memòria, sobre el 60%.
El 60%.
De gent gran, que estan fent voluntariat. En aquest país nostre estem parlant del 4%. Cuidado,
Ara, també
t'haig de dir una cosa. Parlem de gent gran productiva, no solament voluntariat, productiva. Però, per exemple, en aquests països nòrdics, aquesta tasca que fem molta gent, que és cuidar dels nets, es considera un voluntariat i està desgravat en la declaració de renta. Esclar, aquí quan parlem del 4%...
Hi ha incentius fiscals.
Això a Holanda, Suècia, està desgravat.
Aquí quan parlem del 4% és purament voluntariat. Hi ha de ser el
1%, més o menys.
No, és que és lògic. Hi ha coses que incentivin que la gent tingui... Ja que si tu ja hi tens interès, doncs que almenys obtinguis encara el benefici que és d'ajudar i de fer i d'anar amb els altres, és que tu també rebis alguna cosa, no? O com mínim que no et perjudiqui. Vull dir que si tu dediques un temps doncs, o tens uns gastos que com a mínim te'ls compensin d'alguna forma, no?
De totes formes, l'activitat aquesta dels casals, d'anar allà a passar només el rato, i tal, jo crec que està evolucionant una mica, a poc, però ja hi ha gent que vol anar allà a fer coses, no solament a jugar, però està molt bé.
Està una cosa que també és molt positiva,
sí,
que és que la persona es relacioni,
efectivament,
que surti de casa seva, que surti de si mateix i faci un entorn social que es necessita.
I treballa per la seva solitud, evidentment, que és el gran problema de la gent gran. Ara bé, els casals, tal com estan concebuts actualment, han d'evolucionar.
Sí.
Perquè no poden ser guetos, els casals. Pensa que els casals està ple de gent gran i s'ha acabat la història. Haurien d'evolucionar, i amb això tenim un estudi fet a FATEC, cap a una mena de casinos o centres culturals o cercles, en què fos precisament intergeneracional. Exacte. Que els avis juguin a la botifarra, perfecte, però que potser també amb els joves facin una obra de teatre.
Sí, coses que juntin, no? Que
intercanviïn
una extensió.
Han d'evolucionar en aquest sentit.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
I ara en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat, quan és un quart i cinc minuts de 7 de la tarda, en aquest Grans Amics, avui parlant d'aquestes conclusions de la jornada que es va fer la setmana passada, gent gran, gent productiva, envelliment productiu. Enric, parlem del voluntariat i d'aquesta proposta o d'aquesta qüestió que vosaltres voleu impulsar, el voluntariat remunerat.
No, amb aquesta jornada va sortir molt el tema de que estem en una economia social, amb una economia social perquè el voluntariat és productiu de per si. I evidentment dintre del voluntariat entra el voluntariat de la gent gran, que és el que nosaltres defensem. Ara, nosaltres, des de fa molt temps, i quan tenim ocasió en els diferents estaments i els diferents grups polítics els hi deixem anar, que es podria pensar, i més que res pensant en gent gran, en un voluntariat incentivat.
Voluntariat incentivat, això.
De què es tracta, això? Es tracta de que la gent gran, la majoria, disposem de la nostra pensió, sigui la que sigui, però sí que tenim una capacitat o les facultats físiques per poder fer determinades coses de cara a la societat. M'explico. A lo millor en un poble resulta doncs, que hi ha una ermita que està semiabandonada. I a lo millor resulta que un grup de paletes que estan capacitats i que estan jubilats són capaços de reparar-la i reconstruir-la. Home, a lo millor valdria la pena fer-ho això i que, a part de pagar-li el material, els hi donguessin algun petit incentiu. No demano un sou, perquè evidentment aquí ja es posarien els sindicats, no demano un sou, no estic demanant omplir un cobrir un puesto de treball, però sí que jo hi dedico 2 hores setmanals o 3 hores diàries, o el que sigui, doncs no sé, que jo al final de mes per fer aquella feina pugui tenir doncs, 200 o 300 euros o 150 que, entre cometes, em serveixin per tabaco.
Una espècie de beques per poder fer coses, no?
A lo millor resulta que en un barri o en un altre poble doncs tenen una biblioteca i no tenen diners per pagar la bibliotecària. A lo millor hi ha un jubilat capacitat per poder organitzar allò i portar-ho i dedicar-hi unes hores diàries i llavors, home, incentiva-lo una miqueta. Ho diem des d'aquest punt de vista.
Alguna qüestió més sobre aquest tema? O parlem també, tenim encara un minut, no sé si ens donarà temps a parlar d'aquest protocol
bueno,
que s'està
treballant
contra la violència.
El tema del maltractament a la gent gran que va sortir molt en aquí. Evidentment aquest és un tema que a nosaltres ens
preocupa parlant molt.
I que fa temps que ho estem treballant, no solament amb l'equip de la doctora Tabuenya de catedràtica de treball social, sinó també estem parlant-ho a la Fiscalia de Catalunya i a la Fiscalia de l'Estat, de que tota vegada que s'ha de modificar alguns articles de la llei penal, doncs, home, es podria ja aconseguir
tot un protocol.
Un protocol com hi ha amb el tema masclista, amb el que és violència de gènere. Doncs un protocol per la gent gran, perquè hi ha molta gent gran que poc o molt té un cert maltractament. I llavors, com que estan envoltats per la gent que els mateix, doncs no pots entrar a casa seva a veure-ho.
Jo diria que aquestes conclusions de l'altre dia, a més de conclusions, són una eina per continuar treballant.
Un full de ruta per continuar treballant.
Sí, efectivament.
Doncs gràcies, no tenim més temps. Gràcies i fins al proper dilluns.
Ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat.
Bueno, doncs parlarem un altre dia.
Hem de posar música.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
I tanquem la setmana, tanquem el programa amb una nova proposta musical. Avui ens arriba des de Tàrrega, ens la fan Miquel Martín, vol sentir Piel Canela, un tema interpretat per Los Panchos i Edi Gorm. Que passeu un bon cap de setmana.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú.
Canela, que me llegan a desesperar.
Me importa.
estás tú y tú y tú y solamente tú.
Ràdio Estel.